La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Últims 10 minuts de la segona hora del programa, que acabarem fent un Fahrenheit 91.5 amb l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona, que saludem tot seguit. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens portes obres de Perot, Duda, Hodgson i Panisello.
Sí.
Comencem per la d'Anerol Perot, que s'anomena Kimonos, un llibre a partir de 4 anys que tenim exposat ara mateix aquí sobre la taula. És el més gros, diria, que portes avui. Bé, tindríem certs dubtes aquí, sí, avui, per debatre.
Hi ha dos que més o menys tenen les mateixes mides, però són per edats ben, ben diferents, eh?
Què ens apropa aquest Kimonos que, per comentar ja, de primera vista, la tapa ja és molt bonica.
Sí, sobretot el que crida l'atenció d'aquest llibre, aquest conte, són les il·lustracions. No és una història que tingui principi, que tingui un final, sinó que mitjançant les il·lustracions ens va explicant l'autora diferents qüestions de la cultura japonesa, i per això fa servir les kokeshi, que són les nines de fusta típiques del Japó, que, bueno, que les tallen en fusta. Ella les ha il·lustrat, i amb aquestes nines ens va explicant, doncs, això, diferents qüestions de la cultura japonesa.
Escolta, com es diu, sí, que es deien?
Kokeshi.
Kokeshi.
Sí, no sé si ho dic bé, però més o menys és així.
Ho intentem. Sí. Escolta, i les anirem coneixent, per tant, al llarg d'aquest llibre? Coneixem les seves històries? Són, bueno, diferents protagonistes?
Sí, són diferents protagonistes que tenen noms també japonesos. L'autora ens posa algunes paraules en japonès perquè anem aprenent una miqueta l'idioma, i anem veient què fan al llarg d'un dia normal. Doncs van a l'escola, fan un bany col·lectiu com fan al Japó normalment amb la gent del barri. I una cosa molt curiosa que els agradarà molt als nens també és que les il·lustracions són molt detallistes, i l'autora el que aconsegueix és que el nen es quedi penjat d'una sola il·lustració fent preguntes. Igual que la col·lecció de Busca el Wally, doncs l'il·lustradora ens diu: a veure si trobeu dins d'aquesta il·lustració una kokeshi que tingui el kimono de tal color. Llavors el nen ha d'estar remirant i mirant i remirant, obrint pestanyes, tancant pestanyes, per veure si troba, doncs, aquell objecte que l'il·lustradora li ha dit.
És digne de veure, Anna, aquest conte, sí, perquè realment fins i tot jo m'hi entretindria.
Sí, sí.
Ja ho direm bé. Per exemple, la pàgina que tenies ara posada, on hi diu: endavant, si vols conèixer la meva família kokeshi.
Sí, exacte.
Llavors aquí tu jugues.
Clar,
ara, un llibre que hem de dir, mira, avui que m'ha notat el company de la producció del Marc Casanovas, fins i tot els preus que tenen els llibres que ens portes, aquest val 15 euros. Què podem fer? Podem anar a la biblioteca, podem agafar-lo i, mira, ens sortirà gratis. Això sí, anava a dir, els llibres sempre els hem de mirar de fer un bon manteniment quan els tenim a casa i tornar-los, sí, tal com els hem recollit. Amb aquest s'ha d'anar més en compte encara, més delicat.
Sí, a més té pestanyes, és un llibre que, com és per petits, el tracte, doncs, és una mica de batalla, no? Ja sabem que els nens, doncs, moltes vegades no tenen la mateixa cura que poden tenir els adults, però, bueno, ensenyant als nens que han de tractar bé els llibres i que les pestanyes s'aixequen amb delicadesa i tot això, jo penso que no hi ha problema.
A banda d'ensenyar-los com són aquestes protagonistes, les kokeshi, de com vesteixen, on viuen, qui són els seus familiars, hi ha alguna trama també? Comença el llibre d'una manera i acaba d'una altra o no?
No hi ha trama. Això també penso que és bo perquè els nens més petits es puguin enganxar al llibre. No cal que entenguin tota una trama, sinó que a cada pàgina hi ha un aspecte nou i diferent per descobrir, per entendre.
Doncs deixem Kimono, si et sembla, Anna, que si no, no ens donarà temps de comentar els altres.
D'acord.
Comentem el de Christian Duda, que ens posa sobre la taula, Todos sus petitos.
Sí.
Aquest, mira, val un parell, ja que ho tenim, ho comentem, 13 euros, un parell d'euros menys que el Kimonos, però com repetim, a la Biblioteca de Mirassol el teniu en disposició,
sí,
per tant, exacte, es pot consultar, es pot endur a casa i es pot tornar en bon estat.
Aquest també hauríem de parlar de la il·lustració, perquè penso que és un tàndem perfecte, el Christian Duda i la Julia Friese. La il·lustració no només acompanya a la història, sinó que moltes vegades li dona un ritme i una ironia que no tindria el text per si sol. Jo penso que l'heu d'agafar.
Ui, molt vermell veig aquí,
molt vermell, sí. Molt
vermell, molt...
Sí. I les il·lustracions porten molt ritme i tota l'acció la il·lustra amb aquest dibuix, la Julia Friese. Us explico una mica la història. Una guineu té molta gana, la guineu es diu Conrad, té molta gana i va buscar un ànec per menjar-se'l. L'ànec, esclar, s'espanta molt i marxa corrents deixant un ou. La guineu pensa que aquest ou doncs, bueno, podria ser el seu menjar fent una truita. Però quan arriba a casa, l'ou comença a obrir-se i neix un aneguet. Li agafa tant de carinyo que li posa un nom, el comença a tractar com un fill i decideix que, com encara té gana, esperarà una miqueta que aquest ànec sigui una miqueta més gran. Però quan aquest ànec és una mica més gran, clar, la relació s'ha fet encara més potent, encara s'estimen molt més, han compartit moltíssima cosa i acaba per no menjar-se'l. Però aquest ànec porta una amigueta, una amiga de la que s'ha enamorat i que la guineu s'acull com a família també. Decideix, vale, no em menjo el meu fill, però em menjaré a la seva amiga. Però agafa carinyo també a la seva amiga, llavors tampoc se la menja. Arriba un dia que tenen fills i diu la guineu, d'acord, doncs em menjaré els fills, perquè els seus pares no me'ls puc menjar, que me'ls estimo molt. Però clar, què passa? Els aneguets l'agafen carinyo, el tracten com si fos un avi.
I tampoc.
És una història no només de dues espècies que intenten sobreviure plegades, sinó que ens demostren, entre el text i l'il·lustració, ens demostren que una relació, encara que siguis amb persones diferents, espècies diferents, pot ser tan forta que sigui per tota la vida.
Doncs una guineu, ànecs i aneguets, és el que podem veure en tots tus petitos, Anna, que també per una lectura recomanada a partir de 7 anys, em dius.
Sí, perquè no és un text fàcil, penso, per 4 o 5 anys la història és una mica complicada. Són molts temes que hi ha dins del llibre i que s'han de tractar. Jo penso que quan els nens són una miqueta més grans, que puguin entendre el cicle de la vida, que puguin entendre la relació entre parella, entre pares i fills, i és una mica més complicat que per nens de 4 o 5 anys. Jo el recomano a partir de 7.
Canviem, Anna, El jardí secret de Frances Hodgson.
Sí.
Aquest t'agrada, eh?
Aquest és un clàssic. Quan el vaig veure a la llibreria, el vaig agafar i vaig dir aquest per la biblioteca, perquè jo l'he llegit de petita. És un clàssic que l'autora va escriure al 1910 i encara ara, si el comences a llegir, si el llegeixes, és actual. Són temes, tractant temes que els podem entendre i són pels nens d'avui dia, també. També han fet la pel·lícula, i jo recordo que també la vaig veure de petita i ens agradava moltíssim quan la vèiem, encara que fossin 4 vegades seguides. La història és, bueno, és una nena que perd els pares a la Índia i marxa a viure amb el seu oncle a una mansió. El seu oncle és molt antipàtic, però ella tampoc és gaire simpàtica, i bueno, gràcies a l'ajuda d'una criada i d'uns amics que aconsegueix fer, descobreixen un jardí secret dins d'aquella mansió. Quan el grup d'amics entra en contacte amb la natura, doncs, bueno, comença una transformació de tots aquests personatges. I és el que passa. Quan les persones entrem en contacte amb la natura, comencem una transformació que ens ajuda a sobreviure i a tirar endavant.
Un llibre, Anna, que té les seves pàgines.
Sí, Déu-n'hi-do. Sí,
però penso que no és de lectura complicada.
Jo penso que no. Jo el recomano a partir de 10 anys, 10, 11... és novel·la juvenil, però jo penso que a partir de 10 anys no hi ha cap problema. A més, són temes que interessen moltíssim. Entra l'amistat, entra el misteri, entra els secrets, i són temes que entre els 8, 9, 10 anys és perfecte.
I vinga, no sé si et faig anar molt de pressa, 250 quilòmetres
sí.
o més, però en Víctor Panigello ens porta aquest 250 quilòmetres,
sí.
Que què ens has de dir d'aquesta novel·la?
Bueno, el més important és que és una obra que està escrita a moltes mans. L'autor és el Panigello, però també el Consell de Joves de l'Hospital de Sant Joan de Déu. És un grup de joves que han tingut o tenen malalties cròniques i que s'han ajuntat a l'hospital per ajudar els joves que entren, que ingressen de nou a l'hospital, a que aquest ingrés sigui una mica més lleuger i més amable. Què ens explica la història? 250 quilòmetres és la distància que hi ha entre la casa dels pares d'en Quim, que és el protagonista i que pateix una malaltia crònica, fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Al llarg d'aquests quilòmetres, el Quim ens explica, doncs, tots els seus sentiments, sobretot les seves pors, bueno, per arribar a l'hospital i què li esperarà després. És un llibre, jo penso que molt recomanable per entendre, doncs, als joves que tenen algun tipus de malaltia, que encara que no sigui la mateixa malaltia, són els mateixos sentiments, i per posar-nos una miqueta, doncs, en la pell d'aquests joves que realment ho estan passant malament.
Clar, un llibre, Anna, que ajudarà, com dèiem, agradarà com una mica la funció que va fer la sèrie Polseres Vermelles, sí, que feien a TV3 fins no fa gaire. Doncs mira, a través de la lectura tenim aquests 250 quilòmetres d'en Víctor Parisello, com dèiem, elaborat juntament amb el Consell de Joves de l'Hospital Sant Joan de Déu, i que ens expliquen com s'ha de conviure amb una malaltia del Crohn. Anna, moltíssimes gràcies per venir un dimecres més al programa.
A vosaltres.
I que vagi molt bé el que queda de setmana, i ens trobem d'aquí 15 dies.
Molt bé, gràcies.